amb Marta Pardell.
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'un episodi de pluges generalitzades que arriba a partir de demà. Pluges que poden ser especialment fortes la nit de divendres a dissabte a la costa central. N'explica algunes de les causes la directora del servei, Sarai Sarroca.
Venim d'un estiu molt càlid i això ha facilitat que la mar també estigui més càlida. De fet, a dia d'avui estan voltant dels 26 graus. Això és una temperatura de gairebé 2,5 graus superior al que tocaria per l'època. I això és un dels ingredients que pot facilitar l'aparició d'episodis de temps violent.
Després dels estralls dels últims temporals, la Generalitat demana màxima precaució, especialment davant d'un cap de setmana llarg a moltes poblacions. Amb aquest panorama volem saber si aquest canvi de temps es comença a notar ja en algun punt. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant el matí encara hi ha hagut alguns ruixats cap a la zona de Ponent, cap a l'àrea del Delta de l'Ebre, i amb una nuvolositat que la resta, sobretot, ha anat minvant durant el matí. També d'aquests punts de Ponent, del sud, els núvols han d'anar a menys, i mentre que la precipitació acabarà desapareixent de les comarques de Lleida cap a l'extrem sud a les Terres de l'Ebre, durant la tarda encara pot haver-hi algun ruixat. També les nuvolades poden créixer amb una miqueta més d'energia cap a la banda del Pirineu, deixar algun ruixadet en aquest sector, principalment zones del Ripollès, també punts del Pirineu Occidental. Alguna zona del Pirineu Oriental podria caure també algun ruixat, però en general amb més clarianes durant la tarda, especialment cap a punts de litoral i també cap a l'àrea de la Catalunya central i fins i tot zones de Ponent. A partir de demà, especialment a la tarda i sobretot de cara a la nit i matinada ja de dissabte, esperem que la precipitació pugui ser una mica més intensa i afectar molts punts del país, tot i que passaria de forma força ràpida de moment. És tot per ara, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És dijous 22 de setembre de 2022 i tenim més titulars. Desconcert i queixes entre els usuaris dels autobusos de Barcelona en el primer dia de vaga de 24 hores convocada pels treballadors, Sònia Kerr.
La manca de busos a primera hora del matí ha generat llargues cues, combois molt plens i queixes per manca d'informació.
M'esperaré una miqueta i, encara arribi una miqueta més tard, és el que agafaré. És el que em va millor, perquè ara el metre està molt lluny d'aquí.
Ah, jo no sabia que hi havia una vaga de bus avui i és més llarga que només avui o és avui només?
No tenia ni idea. Estic esperant el bus i ja veig que tarda més.
El comitè d'empresa denuncia que TMB ha vulnerat els serveis mínims i ha posat en funcionament més busos del compte.
Decret en 3 dies de dol a Campdevànol, al Ripollès, per un nou possible assassinat masclista.
La víctima és una noia de 21 anys. Els Mossos tenen detingut la seva parella i ara investiguen el cas.
La meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya estan en risc per la pujada de preu de l'energia.
Ho constata un estudi de la patronal Pimec, que demana una intervenció urgent del mercat energètic i alerta que ara mateix hi ha 480.000 llocs de treball en perill.
En cultura de Marrenca, a Barcelona, la Mercè Arts de Carrer.
Un festival amb 335 funcions repartides per 7 espais de la ciutat i amb 131 companyies i artistes nacionals i internacionals, com Brodes Bro, Hildor Llach o King Circus.
Pel que fa als esports, en futbol, la selecció catalana femenina jugarà davant de Veneçuela, Eduard Cabré.
Ho acaba d'anunciar el president de la Federació Catalana, Joan Soteres. El partit amistós es disputarà en la primera quinzena del mes de novembre. Encara per definir, però, el rival del partit de la selecció masculina, que s'està programant pel final de temporada.
Gràcies a Eduard Cabré, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir de demà i fins dilluns viurem un episodi de pluges generals que poden ser especialment fortes la nit de divendres a dissabte a la costa central. Per aquest motiu, i tenint en compte els últims precedents, demana a la població que segueixi totes les recomanacions, alhora que reitera l'aposta per millorar les previsions. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Després de recordar que els episodis de pluja seran cada cop més freqüents, violents i impredictibles com a conseqüència del canvi climàtic, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han demanat a la població que tingui molt clares les pautes de conducta abans i durant unes tempestes que sovint continuaran sent difícils de preveure. Tot i això, el Servei Meteorològic preveu modernitzar els 4 radars i també la xarxa de detecció de llamps per poder anticipar amb més temps els episodis, com ha explicat la seva directora, Sarai Sarroca.
Invertirem també en tots els sistemes de teledetecció que puguem actualitzar i modernitzar, com poden ser, per exemple, la xarxa de radars que tenim del Servei Meteorològic de Catalunya. Els modernitzarem. Els que tenim ara són dels anys 90 i han funcionat molt bé, però cal modernitzar-los.
Pel que fa a la tardor, els diferents models meteorològics preveuen que serà especialment càlida i seca a Catalunya, però acompanyada d'episodis de pluges localment fortes i intenses, sobretot a la costa, ja que la temperatura de l'aigua del mar està gairebé 3 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. I un nou exemple el podem trobar aquest mateix cap de setmana.
La nit de divendres, matinada de dissabte. En tot cas, afectaria només la zona del litoral central i la zona del nord-est. Serien fenòmens molt locals i en tot cas, durant tot l'episodi, difícilment superarem al voltant dels 70 litres per metre quadrat, amb tot l'episodi que pot durar des del divendres fins dilluns.
En els últims 10 anys, les pluges han estat el fenomen natural que ha provocat més morts i danys a Catalunya, on una tercera part dels seus municipis tenen, recordeu, un risc alt o molt alt de patir inundacions.
Desconcert, queixes i molèsties entre els usuaris dels autobusos de Barcelona en el primer dia de vaga, que avui és de 24 hores, convocada pels treballadors. La manca de busos a primera hora del matí ha generat llargues cues i combois molt plens. Molts passatgers desconeixien la convocatòria i s'han queixat de manca d'informació. Això malgrat la denúncia que fa el comitè d'empresa de TMB, qui assegura que l'empresa ha vulnerat els serveis mínims decretats per la Generalitat i ha posat en funcionament més busos del compte. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia, ho ha dit Miguel Ángel Arias, president del comitè d'empresa i delegat d'UGT.
La direcció de l'empresa no ha complit lo establecido por la Generalitat de Catalunya. Ha puesto servicios mínimos por encima de lo pactado, sobre todo en los colectivos de mantenimiento, y luego ha habido mucha confusión porque a los conductores se les ha dado la obligatoriedad de los servicios mínimos a partir de las 11 de la noche. Y ha cogido a mucha gente desprevenida.
De 6:45 i fins a 9:45 i de 4 a 8 de la tarda els busos funcionen al 40%, la resta de la jornada al 20%. Els treballadors reclamen que l'empresa negociï un nou conveni col·lectiu en un context on la inflació està al 10%, mentre que la companyia explica que està fent tot el possible. Molts dels usuaris no sabien que avui hi havia vaga i s'ho han trobat de ple.
M'esperaré una miqueta i, encara arribi una miqueta més tard, és el que agafaré. És el que em va millor, perquè ara el metro està molt lluny d'aquí. O sigui, és el que faré.
Ah, jo no sabia que hi havia una vaga de bus avui i és més llarga que només avui o és avui només?
No tenia ni idea. Estic esperant el bus i ja veig que tarda més.
Des de demà i fins al 30 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, continuaran les aturades de servei en 3 franges horàries de 2 hores, de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del migdia i de 9 a 11 de la nit.
Notícies en xarxa.
L'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha decretat 3 dies de dol oficial davant d'un nou presumpte assassinat masclista. La víctima és una noia de 21 anys. Els Mossos han detingut la seva parella i ara investiguen el cas. També l'Ajuntament de Ripoll ha declarat jornada de dol, ja que la víctima hi havia viscut molts anys. A totes dues poblacions hi ha convocades concentracions de rebuig aquest vespre. Ràdio Ripoll, Jordi Altesa.
A les 7 a Campdevànol i a les 8 a Ripoll són dues concentracions per expressar el rebuig contra aquest cas on la violència de gènere és la principal hipòtesi dels investigadors. L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, demana que s'endureixin les lleis per aquest tipus de casos.
Condemnem enèrgicament aquest tipus de violència que tan mal està fent a la nostra societat i que, per desgràcia, està passant dia rere l'altre i bé, demanem que s'endureixin les lleis i que aquests tipus de delictes siguin perseguits, perquè el que no pot ser és que cada vegada doncs vagi augmentant més aquests tipus de delicte, no s'estigui fent res.
El detingut de 36 anys tenia antecedents per violència de gènere i trencament de condemna per anteriors relacions. L'ambulància hauria trobat el cos de la noia al carrer Puntarró i la seva parella hauria assegurat que havia patit una caiguda dimarts. L'endemà li va donar un medicament pel dolor i ell no s'explica, segons la declaració, com va morir.
Si es confirma que es tracta d'un crim masclista, aquesta serà la 10a mort d'enguany a Catalunya i la 29a a tot l'Estat.
La xifra s'eleva als 1.159 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
Inspecció de Treball vol multar la discoteca Huaca Sabadell de Sant Quirze del Vallès i 3 empreses més que tenia subcontractades amb 152.000 euros en total. Segons la investigació administrativa, el local tenia treballadors menors d'edat i porters sense contracte. Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
Inspecció de Treball proposa una sanció de gairebé 54.000 euros a la discoteca per no tenir almenys 5 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social i per incomplir la normativa laboral en el registre de la jornada, en el treball de menors i en la prevenció de riscos laborals. D'altra banda, es planteja una sanció de poc més de 90.000 euros a l'empresa que presta el control d'accés a la discoteca per tenir almenys 13 treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social i per no registrar la jornada i no tenir en compte la prevenció dels riscos laborals. De fet, en aquest cas s'ha avisat fins i tot a la Fiscalia perquè només tenia 3 dels 16 treballadors donats d'alta. Inspecció de Treball també planteja sancions a dues empreses més que s'encarregaven dels serveis d'accés i de vigilància i protecció de la discoteca per no complir tampoc amb les normatives. Aquestes propostes de sanció són el resultat d'unes actuacions fetes conjuntament amb els Mossos d'Esquadra a finals del mes de juliol.
Passen 10 minuts de les dues, la meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya estan en risc per la pujada de preu de l'energia. Ho constata un estudi de la patronal Pimec que detalla que des del febrer les empreses han vist compromesa la seva activitat perquè els costos han augmentat un 9%.
Segons xifres de Pimec, això suposa posar 480.000 llocs de treball en risc. Per això demana una intervenció urgent del mercat energètic.
Es necessita d'una forma clara prendre decisions, primer coneixement i després prendre decisions per tal de que no n'hi hagi un patiment per part de les empreses, en aquest cas europees. I això ens porta a una qüestió que estem demanant, que és la intervenció urgent del mercat energètic.
Paraules del seu president de la Pimec, Antonio Cañete. Un estudi, el de la patronal, també constata que un 30% d'empreses ha reduït o ha aturat la producció durant els últims mesos derivat de l'increment del preu del gas.
Doncs un bon exemple d'aquest increment dels costos l'hem trobat als restaurants de Ripoll. Molts han hagut de pujar els preus dels menús per bregar amb la inflació. Mentrestant, la Federació de l'Hostaleria de la Comarca afronta amb incertesa i por la situació d'increment de costos. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
Molts restaurants de la comarca han hagut de modificar els seus preus per bregar amb la inflació dels productes dels supermercats i també per poder pagar les factures de la llum. Els hostalers comparteixen la por i la preocupació per la situació actual i per la previsió dels pròxims mesos. Parla Venceslau Forment, del bar-restaurant La Perla.
Pujar una miqueta el que puguem, que no perdem calés, i llavors haurem de fer un esforç de guanyar menys, com tothom.
La Federació de l'Hostaleria afronta amb total incertesa i sense cap protecció la situació actual de pujada de preus. Ho explica Fran Barroso, president d'Hostaleria de la comarca del Ripollès.
Lo que sí que podem fer és, mentre estem caiguent, mirar de tenir mesures perquè hi sigui, perquè és que si no hi sigui, acabó. Per tant, no sé, ens enfrontem a una incertesa brutal al sector.
Tot i que és una problemàtica en el punt de mira pels efectes negatius que té, la continuïtat de la guerra d'Ucraïna no està ajudant, ja que les matèries primeres i el transport d'aquestes cap al nostre país cada vegada surt més car.
Les inversions de l'Estat i la Generalitat han caigut en la darrera dècada a Lleida. Així ho apunta un estudi elaborat per la Cambra de Comerç que s'ha presentat aquest matí a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Segons l'anàlisi, la davallada és més acusada en el cas de la inversió estatal. Això es deu al contrast entre la inversió feta als principis dels 2000 amb estructures com el canal Segarra-Garrigues o el corredor del Mediterrani i la davallada a causa de la crisi econòmica posterior. Segons Alicia Casar, directora dels Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona i coautora d'aquest estudi, la tendència encara no s'ha revertit a la ciutat de Lleida.
Hi ha hagut tota una sèrie d'inversions que just s'han acabat en aquest començament de dècada, però que d'altra banda han coincidit amb una crisi econòmica important. Diguem que no apreciem una remuntada d'inversió pressupostària a Lleida, com sí que s'ha vist a nivell de pressupostos. Un altre tema és l'execució en els últims dos anys al conjunt de Catalunya. A Lleida no s'ha produït de la mateixa manera.
Pel que fa a les perspectives de futur, les autores de l'estudi creuen que el territori ha d'aprofitar la conjuntura actual d'aportació dels fons europeus per identificar els projectes de futur, impulsar-los i exigir a les administracions que canalitzin aquests recursos per fer-los realitat.
I encara un apunt més en clau econòmica. El govern central estudia crear un impost temporal per a les grans fortunes.
Ho ha explicat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en declaracions als passadissos del Congrés. Montero ha dit que l'objectiu és demanar un esforç als que més tenen per protegir els serveis públics a les rendes de classe mitjana. Montero ha dit que l'horitzó temporal d'aplicació d'aquest tribut seria coincidint amb l'inici del 2023.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Moment per la política. Les entitats independentistes esperen recuperar la unitat d'acció de partits, govern i ciutadania a la celebració del 5è aniversari de l'1 d'octubre. Serà una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona en què intervindran la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el president de la Generalitat, en aquell moment, Carles Puigdemont. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç han organitzat un acte a l'Arc de Triomf que vol ser transversal i unitari i un homenatge a la ciutadania que va fer possible l'1 d'octubre. El responsable de Relacions Institucionals del Consell de la República, Antoni Castellà, assegura que l'acte no és per dir com s'arriba a la independència, sinó per recordar que el referèndum va ser legal i que el sí continua vigent.
I això no ens compet en aquesta convocatòria, ni volem que formi part, en tot cas, de la reivindicació. Però sí que forma part de la reivindicació que l'1 d'octubre, això m'ho dic així col·loquialment, no va ser un happening, no va ser una manifestació, va ser un referèndum, i per tant els referèndums es poden canviar, però per canviar-los s'ha de canviar amb un altre referèndum.
L'escenari estarà enganxat a l'Arc de Triomf. En un lateral hi haurà les autoritats i en l'altre, cara a cara, les entitats. Al mig, la ciutadania. Intervindran l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'expresident, Carles Puigdemont. Han obert un web perquè les entitats s'hi puguin adherir i per descarregar cartells i difondre'ls.
L'exregidor socialista que va destapar les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, insisteix que a la localitat hi ha una xarxa clientelar on tot es confon. Ho ha assegurat així en una intervenció avui al Parlament, on ha explicat els orígens del cas i ha assegurat haver viscut un infern per destapar-lo. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero, bon dia.
Bon dia. Qui va ser tinent d'alcalde d'Esports i Educació, Jaume Graells, ha donat aquest matí explicacions del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Recordem que Graells va denunciar fa un parell d'anys per possibles delictes de falsedat documental, blanqueig de capitals, malversació de fons públics dins del Consell. Graells ha relatat la pel·lícula dels fets i ha arribat a la comissió amb un dossier que ha explicat va portar en el seu moment a l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín.
S'han pres suficients mesures per protegir la institució? No se n'ha pres cap. I l'altre dia, amb la compareixença de l'alcaldessa, ho vàrem veure. És a dir, negar la realitat, tot és correcte, i la justícia determinarà, i quan la justícia determini, doncs aquí s'ha acabat, perquè és que això és legal. És que aquí no venim a determinar si és legal o és il·legal una actuació. Venim a determinar si políticament és admissible.
Jaume Graells ha tornat a denunciar la manca de transparència, el menysteniment i la soledat que ha sentit durant aquests mesos. Durant la comissió s'ha posat de relleu la necessitat de protegir els denunciants dels casos de corrupció política i de depurar responsabilitats.
La xarxa de comunicació local. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
L'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, considera que els canvis anunciats pel govern perquè ajuntaments i comunitats de veïns puguin demanar el desallotjament d'immobles ocupats no seran la solució. Són declaracions a la xarxa de Balliu, que també presideix el Consell Comarcal de la Selva i que ha anunciat una recollida de 500.000 de signatures per tirar endavant una iniciativa legislativa popular al Parlament. Maite Polo.
Balliu ha admès que el canvi normatiu es fa amb bona fe, però deixa escletxes grans per on s'aprofiten determinades persones. L'alcalde adverteix de possibles conseqüències de judicialitzar les desocupacions d'habitatges.
Això és un primer pas que jo crec que està bé, però que no és la solució. La solució perquè al final acabem anant al jutjat, els jutjats doncs, estan col·lapsats, perquè tothom ho sap doncs, que almenys aquí, a la zona que estem menys de 6 mesos, no hi ha cap altra solució de que passar doncs, aquest filtre i això és el que els hi dona doncs, aquest temps doncs, que, i un cop els fan fora se'n van amb un altre. I això és el que no pot ser.
A Caldes de Malavella hi ha 25 cases ocupades, sobretot d'urbanitzacions.
A Lleida, Adif i la Paeria han signat un protocol que ha de permetre treure a licitació la construcció d'un centre comercial a la zona del Pla de l'Estació. L'obra suposa una inversió de 150 milions d'euros per part de l'empresa adjudicatària, que hauria de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'espai. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
A l'agost el consistori ja va treure a licitació l'elaboració del plec de condicions, el qual s'adjudicarà la setmana vinent. Les obres està previst que es facin entre el 2023 i el 2025. El regidor d'Urbanisme de la Paeria, Toni Postius, assegura que han detectat interès per part d'inversors per aquest projecte.
Us he de dir que hi ha molt d'interès. A Lleida volen venir equipaments comercials. Lleida, doncs, és una ciutat que hi ha una atracció molt gran per créixer a nivell comercial i, per tant, aquest projecte al centre de la ciutat amb un enclavament fonamental, a més, amb un flux de persones molt gran, perquè us vam explicar que l'estació d'autobusos contempla un flux d'un milió de passatgers a l'any.
La superfície mínima prevista destinada a usos comercials és de 60.000 metres quadrats. El projecte també inclou el cobriment del tram de les vies de tren que encara estan descobertes al centre de la ciutat, així com zones verdes i nous habitatges.
Canviem de capital. A Tarragona, satisfacció del sector dels pisos turístics que ha arribat a les 10.000 pernoctacions aquest agost, segons dades del Patronat Municipal de Turisme. Tot i això, el sector considera que no hi ha un problema d'accés d'oferta i que encara hi ha marge de creixement. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Des del Patronat de Turisme de Tarragona expressen que aquest model ha suposat 10.000 pernoctacions durant l'agost a la ciutat. És una dada que fins ara, asseguren, no es coneixia. Jordi Vilà, president de l'Associació d'Apartaments Turístics i Hostels de Tarragona, assegura que la seva presència ha ajudat a estructurar aquesta oferta a la ciutat i mostrar-la amb transparència. Actualment hi ha uns 8.000 llits a Tarragona, una dada que situa la ciutat per sota d'altres capitals catalanes. A més, el president manifesta que aquests apartaments ofereixen una oferta diferent amb estades més llargues.
I formen part molt important de la demanda que tenim. I això també és una cosa que dona valor a la ciutat, perquè estem parlant de gent que, per exemple, que està 6 mesos amb un projecte, el polígon industrial, que fins ara doncs, el millor s'allotjava a Salou, i són gent amb un potencial de despesa molt important.
Vila ha remarcat que els apartaments arriben on no hi ha altres allotjaments, com ara el port o els polígons industrials. Amb tot, l'associació ha volgut remarcar que existeix una normativa reguladora i la segueixen, amb l'objectiu d'acabar amb els apartaments turístics il·legals.
Moment per a la cultura. Demà arrenca a Barcelona la Mercè Arts de Carrer, un festival amb 335 funcions repartides per 7 espais de la ciutat i amb 131 companyies i artistes nacionals i internacionals. És el cas de Brodes Bro, Hildur Llach o Quines Circus. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El MAC ofereix dansa, teatre, circ i cultura urbana amb espectacles de tota mida, amb propostes innovadores i nous formats tecnològics. Ho fa en 7 espais: el Parc de la Ciutadella, el de la Trinitat i el de Joan Miró, el Castell de Montjuïc, l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, el Palauet Albéniz i, per primera vegada, el Parc de l'Aqueducte a Ciutat Meridiana. La directora artística del Mercè Arts de Carrer, Marta Almirall, ha destacat la dimensió del festival.
Un festival que aplega més de 100 companyies nacionals i internacionals, amb un any molt especial que recuperem la normalitat i que, a més, amb un programa només nacional, sinó també internacional.
Així, per exemple, la Ciutadella serà l'espai de la dansa, el Castell de Montjuïc tornarà a acollir el circ, el Parc de la Trinitat els espectacles d'humor i el de Joan Miró la festa serà per als més menuts. Tot plegat des d'aquest divendres fins dilluns.
Saltem a Tarragona, on en plena vigília del dia de Santa Tecla arriben els grans plats forts de la Festa Major. És el cas del Ball de Dames i Vells, que oferiran la primera representació a la plaça que du el seu nom aquest mateix vespre. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El sarcasme i la ironia d'aquestes parelles repassarà un any més l'actualitat i els seus protagonistes. A més, i per primer cop, dissabte a la tarda, actuaran a la plaça de la Constitució de Bonavista. Joan Carles Blanc, Rafael Duarte i Montse Tauler han avançat algunes de les novetats d'un discurs on tothom sortirà malparat.
Bueno, ja sabem que cada any l'alcalde rep, no? Evidentment, com el rector i com el guàrdia civil, no? Però enguany l'alcalde, bueno, pues sí, rep. Rep una mica.
Bueno, fins aquí podré leer, eh?
Sí, poca cosa més podem
que
dir, però bueno.
Que jo he vingut a vigilar,
vinga. No, que no ens anem
de la llengua.
Per això jo ja ho he llançat al començament la bomba i ja està.
Caso, no?
Si n'hi ha bueno, alguna més, ja la llengua.
Però és que el nou enguany és que surt el... No, que és broma, Montse.
Després del tast amb el seguici petit aquest dijous, també arriba l'esperada sortida del seguici gran en Cercavila. La pandèmia va fer que l'any passat es convertís en una tanda de lluïment a la plaça de la Font, però enguany ja recupera el pols dels carrers i places. A més, amb un al·licient que la fa més especial, la incorporació del Ball de Titans.
I és moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que la selecció catalana femenina jugarà davant Venezuela. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Federació Catalana, Joan Soteras. El partit amistós es disputarà en la primera quinzena del mes de novembre. Escoltem Soteras.
Ja podem dir que jugarem contra Venezuela femení. Crec que és una bona selecció.
Crec que hem fet esforços des de la casa doncs, per tenir una selecció adient al potencial que tenim a Catalunya. Espero i desitjo que tinguem jugadores de nivell, sempre i quan doncs, ens ho permeti la nostra estimada selecció espanyola. De totes formes, crec que en l'absoluta tenim molt bones jugadores, i molta bones i molta quantitat de jugadores.
Ja en vol, avui el Palau Blaugrana es viurà la reedició de la final de la Champions masculina de la passada temporada. A 8:45 del vespre i en la segona jornada de la fase de grups de la màxima competició continental, el Barça rebrà el Kielce polonès. I a la Pedrera de Barcelona s'ha presentat avui l'obstacle guanyador del concurs Un salt per la ciutat, que consisteix en dissenyar un obstacle pel concurs de salts d'hípica internacional que es fa a la ciutat de Barcelona. Marxem fins al centre de la capital catalana. Joan Barberà, bon dia.
Bon dia, Edu. Barcelona tornarà a ser la capital mundial d'hípica amb la celebració del prestigiós concurs de salts internacionals al polo, amb la gran final mundial de la Nations Cup, la cita del 29 de setembre al 2 d'octubre. En joc, una plaça pels Jocs Olímpics de París 2024. Escoltem David Escudé, diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona.
Portem esdeveniments nous internacionals i d'altres que jo crec que tenen el mateix o més valor, que és cuidar, treballar al costat de clubs com el Real Club de Polo de Barcelona amb aquest torneig, que és un torneig dels més prestigiosos, per no dir el més prestigiós del món en l'àmbit de la hípica. O sigui que un altre gran esdeveniment a la ciutat i a la província de Barcelona.
Avui a la Pedrera, lloc emblemàtic de la capital catalana, s'ha presentat un dels grans obstacles del CIO Barcelona 2022, la rosa i el llibre.
I en bàsquet, el Barça va guanyar ahir la Lliga Catalana ACB en imposar-se al Joventut de Badalona en la final disputada al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, que va registrar entrades de 4.000 espectadors en cada una de les dues jornades de competició. I avui el Club Bàsquet Prat, que és un equip de la Lliga LEP Plata, s'enfrontarà a domicili al Morabanc Andorra a partir de les 8 del vespre en un nou partit de pretemporada. I el Pavelló Municipal d'Esports de Santa Perpètua de la Moguda acollirà les semifinals de la Lliga Catalana Femenina i Masculina d'hoquei sobre patins. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Perquè vull caminar, si em sento que puc volar. Els peus a l'aire, ni puc veure la ciutat. Parlàvem de lluitar pels nostres somnis, no quedar-nos adormits. Batallar només al llit, ballar fins que acabi la nit. Que si allà dalt hi ha un dios, segur no li caic bé. El meu germà passant un altre pèptac i ha sortit tot net. Aquestes coses fan pensar que la vida és massa curta per parar-se a dubtar. Ja no veig el sostre com una barrera de començar l'última a la carrera i acabar creuant la meta, de fer una mossegada i acabar la tarda entera, de convertir el vermell en verd, abraçar la Mariona i el Martí després de cada concert, de no tenir més contacte amb l'asfalt, sense por a la caiguda ni a fer-me mal.
No sé com he arribat aquí, m'alairo a la pista d'un terrat, no visc el somni d'un altre sidinauta. No sé com he arribat aquí, hi havia un aeroport al meu terrat, no visc el somni d'un altre sidinauta. I mentrestant jo vaig volant en lo constant, sols un viatge, no pensis tant, no. I mentrestant jo vaig volant en lo constant, sols un viatge, no pensis tant, no.
Ja només demano salut per als meus al·lots. Clar que també tengo problemes a lot. No serveix de res plorar sota el sot. Es tracta de brillar mig de la foscor com un lot. En sèrio, em preguntes què és lo d'imparable? Quan et tanquin portes, obrir hòsties la ventana. Sentir-se fora de control, cada cop que agafis la pilota sigui per marcar el gol. Em sento puedo volar. Aquesta vida em sento espectacular. Si tens pasta, noia, hauries d'apostar, perquè venim de baix, però hi ha la intenció de doblar. Sembla que el que vam fer ayer valió la pena. Si t'afecta el que pensin de tu els altres, els barrots són invisibles i estàs en plena condena. Ets l'actor principal i toca surti a l'escena.
No sé com he arribat aquí, m'alairo a la pista d'un terrat. No visc el somni d'un altre sidinauta. No sé
sé com he arribat aquí. Hi havia un aeroport al meu terrat. No visc el somni d'un altre sirenauta.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'un episodi de pluges generalitzades que arriba a partir de demà. Pluges que poden ser especialment fortes la nit de divendres a dissabte a la costa central. N'explica algunes de les causes la directora del servei, Sarai Sarroca.
Venim d'un estiu molt càlid i això ha facilitat que la mar també estigui més càlida. De fet, a dia d'avui estan voltant dels 26 graus. Això és una temperatura de gairebé 2,5 graus superior al que tocaria per l'època. I això és un dels ingredients que pot facilitar l'aparició d'episodis de temps violent.
Després dels estralls dels últims temporals, la Generalitat demana màxima precaució, especialment davant d'un cap de setmana llarg a moltes poblacions. Amb aquest panorama volem saber si el canvi de temps es comença a notejar en algun punt. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant el matí encara hi ha hagut alguns ruixats cap a la zona de Ponent, cap a l'àrea delta de l'Ebre, i amb una nuvolositat que la resta, sobretot, ha anat minvant durant el matí. També d'aquests punts de Ponent, del sud, els núvols han d'anar a menys, i mentre que la precipitació acabarà desapareixent de les comarques de Lleida cap a l'extrem sud a les Terres de l'Ebre, durant la tarda encara pot haver-hi algun ruixat. També les nuvolades poden créixer amb una miqueta més d'energia cap a la banda del Pirineu, deixar algun ruixadet en aquest sector, principalment zones del Ripollès, també punts del Pirineu Occidental. Alguna zona del Pirineu Oriental podria caure també algun ruixat, però en general amb més clarianes durant la tarda, especialment cap a punts de litoral i també cap a l'àrea de la Catalunya central i fins i tot zones de Ponent. A partir de demà, especialment a la tarda i sobretot de cara a la nit i matinada ja de dissabte, esperem que la precipitació pugui ser una mica més intensa i afectar molts punts del país, tot i que passaria de forma força ràpida de moment. És tot per ara, us deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És dijous 22 de setembre de 2022 i tenim més titulars. Desconcert i queixes entre els usuaris dels autobusos de Barcelona en el primer dia de vaga, avui de 24 hores, Sònia Kerr.
La manca de busos a primera hora del matí ha generat llargues cues, combois molt plens i queixes per manca d'informació.
M'esperaré una miqueta i, encara arribi una miqueta més tard, és el que agafaré. És el que em va millor, perquè ara el metro està molt lluny d'aquí.
Ah, jo no sabia que hi havia una vaga de bus avui i és més llarga que només avui o és avui només?
No tenia ni idea. Estic esperant el bus i ja veig que tarda més.
El comitè d'empresa denuncia que TMB ha vulnerat els serveis mínims i ha posat en funcionament més busos del compte.
Decreten 3 dies de dol a Campdevànol o al Ripollès per un nou possible assassinat masclista.
La víctima és una noia de 21 anys. Els Mossos tenen detingut la seva parella i ara investiguen el cas.
La meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya estan en risc per la pujada de preu de l'energia.
Ho constata un estudi de la patronal Pimec, que demana una intervenció urgent del mercat energètic i alerta que ara mateix hi ha 480.000 llocs de treball en perill.
En cultura, demà arrenca Barcelona, la Mercè Arts de Carrer.
Un festival amb 335 funcions repartides per 7 espais de la ciutat i amb 131 companyies i artistes nacionals i internacionals com Brodes Bro, Hildor Llach o Quines Circus.
Pel que fa als esports, en futbol, la selecció catalana femenina jugarà davant Veneçuela, Eduard Cabré.
Ho ha anunciat el president de la Federació Catalana, Joan Soteres. El partit amistós es disputarà en la primera quinzena de novembre. Encara per definir, però, el rival del partit de la selecció masculina que s'està programant per final de temporada.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir de demà i fins dilluns viurem un episodi de pluges generals que poden ser, atenció, especialment fortes la nit de divendres a dissabte a la costa central. Per aquest motiu, i tenint en compte els últims precedents, demana a la població que segueixi totes les recomanacions, alhora que reitera la seva aposta per millorar les previsions, sobretot de cara a aquesta tarda. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Després de recordar que els episodis de pluja seran cada cop més freqüents, violents i impredictibles com a conseqüència del canvi climàtic, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han demanat a la població que tingui molt clares les pautes de conducta abans i durant unes tempestes que sovint continuaran sent difícils de preveure. Tot i això, el Servei Meteorològic preveu modernitzar els 4 radars i també la xarxa de detecció de llamps per poder anticipar amb més temps els episodis, com ha explicat la seva directora, Sarai Sarroca.
Invertirem també en tots els sistemes de teledetecció que puguem actualitzar i modernitzar, com poden ser, per exemple, la xarxa de radars que tenim del Servei Meteorològic de Catalunya. Els modernitzarem. Els que tenim ara són dels anys 90 i han funcionat molt bé, però cal modernitzar-los.
Pel que fa a la tardor, els diferents models meteorològics preveuen que serà especialment càlida i seca a Catalunya, però acompanyada d'episodis de pluges localment fortes i intenses, sobretot a la costa, ja que la temperatura de l'aigua del mar està gairebé 3 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. I un nou exemple el podem trobar aquest mateix cap de setmana.
La nit de divendres, matinada de dissabte. En tot cas, afectaria només la zona del litoral central i la zona del nord-est. Serien fenòmens molt locals durant tot l'episodi difícilment superarem al voltant dels 70 litres per metre quadrat, amb tot l'episodi que pot durar des del divendres fins dilluns.
En els últims 10 anys, les pluges han estat el fenomen natural que ha provocat més morts i danys a Catalunya, on una tercera part dels seus municipis tenen, recordat, un risc alt o molt alt de patir inundacions.
Ens situem ara a Barcelona, on hi ha hagut desconcert, queixes i molèsties entre els usuaris dels autobusos de TMB en el primer dia de vaga, que avui és de 24 hores. La manca de busos a primera hora del matí ha generat llargues cues, també combois molt plens, i molts passatgers desconeixien la convocatòria. S'han queixat, de fet, de manca d'informació. Això, malgrat la denúncia que fa el comitè d'empresa, qui assegura que TMB ha vulnerat els serveis mínims decretats per la Generalitat i ha posat en funcionament més busos del compte. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia, ho ha dit Miguel Ángel Arias, president del comitè d'empresa i delegat d'UGT.
La direcció de l'empresa no ha complit con lo establecido por la Generalitat de Catalunya. Ha puesto servicios mínimos por encima de lo pactado, sobre todo en los colectivos de mantenimiento, y luego ha habido mucha confusión porque a los conductores se les ha dado la obligatoriedad de los servicios mínimos a partir de las 11 de la noche. Y ha cogido a mucha gente desprevenida.
De 6:45 i fins a 9:45 i de 4 a 8 de la tarda els busos funcionen al 40%, la resta de la jornada al 20%. Els treballadors reclamen que l'empresa negociï un nou conveni col·lectiu en un context on la inflació està al 10%, mentre que la companyia explica que està fent tot el possible. Molts dels usuaris no sabien que avui hi havia vaga i s'ho han trobat de ple.
M'esperaré una miqueta i, encara arribi una miqueta més tard, és el que agafaré. És el que em va millor, perquè ara el metro està molt lluny d'aquí. O sigui, és el que faré.
Ah, jo no sabia que hi havia una vaga de bus avui i és més llarga que només avui o és avui només?
No tenia ni idea. Estic esperant el bus i ja veig que tarda més.
Des de demà i fins al 30 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, continuaran les aturades de servei en 3 franges horàries de 2 hores, de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del migdia i de 9 a 11 de la nit.
Per cert, que els conductors d'autobusos de TMB asseguren que la convocatòria de vaga d'avui ha tingut un seguiment del 100%. I és una situació, aquesta de Barcelona, que contrasta amb la d'altres ciutats, com és el cas de Terrassa, on avui s'hi celebra, igual que es fa a tota Europa, el Dia Europeu Sense Cotxes. I per això els busos són gratuïts. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Durant tot el matí el servei ha funcionat amb normalitat i els conductors repartien tiquets per mantenir el control de passatgers i l'assegurança de l'usuari. A falta de dades oficials, algunes línies ja han notat un lleuger augment de passatgers. Entre la majoria dels usuaris, tant els habituals com els esporàdics, la gratuïtat del bitllet els ha sorprès gratament.
Doncs sí, jo no ho sabia, m'ho ha dit la meva mare que sí que l'ha fet servir avui al matí, però jo la veritat és que no sabia que avui era gratuït. Crec que la solució seria que fossin els preus més econòmics i tot això, igual que la rebaixa aquesta que han fet de fins al desembre, que també és temporal i farien falta solucions més que estiguessin, que es quedessin.
Em sembla genial que avui sigui gratuït. És la primera vegada que agafo el bus en un any i m'ha sorprès que sigui gratuït.
La gratuïtat de l'autobús d'aquest dijous culmina la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que durant 7 dies ha fet servir el lema Combina i Mouta per al foment de la intermodalitat en el transport col·lectiu.
Notícies en xarxa.
L'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha decretat 3 dies de dol oficial davant d'un nou presumpte assassinat masclista. La víctima és una noia de 21 anys. Els Mossos han detingut la seva parella i ara investiguen el cas. També l'Ajuntament de Ripoll ha declarat jornada de dol, ja que la víctima hi havia viscut molts anys. A totes dues poblacions hi ha convocades concentracions de rebuig aquest vespre. Ràdio Ripoll, Jordi Altesa.
A les 7 a Campdevànol i a les 8 a Ripoll són dues concentracions per expressar el rebuig contra aquest cas on la violència de gènere és la principal hipòtesi dels investigadors. L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, demana que s'endureixin les lleis per aquest tipus de casos.
Condemnem enèrgicament aquest tipus de violència que tan mal està fent a la nostra societat i que, per desgràcia, està passant dia rere l'altre i bé, demanem que s'endureixin les lleis i que aquests tipus de delictes siguin perseguits, perquè el que no pot ser és que cada vegada doncs, vagi augmentant més aquests tipus de delictes, no s'estigui fent res.
El detingut de 36 anys tenia antecedents per violència de gènere i trencament de condemna per anteriors relacions. L'ambulància hauria trobat el cos de la noia al carrer Puntarró i la seva parella hauria assegurat que havia patit una caiguda dimarts. L'endemà li va donar un medicament pel dolor i ell no s'explica, segons la declaració, com va morir.
Si es confirma que es tracta d'un crim masclista, aquesta seria la desena mort d'enguany a Catalunya i la 29a a tot l'Estat.
La xifra s'eleva als 1.159 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-11-22 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
Inspecció de Treball vol multar la discoteca Guaca Sabadell de Sant Quirze del Vallès i tres empreses més que tenia subcontractades amb 152.000 euros en total. Segons la investigació administrativa, el local tenia treballadors menors d'edat i porters sense contracte. Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
Inspecció de Treball proposa una sanció de gairebé 54.000 euros a la discoteca per no tenir almenys 5 treballadors donats d'alta a la Seguretat Social i per incomplir la normativa laboral en el registre de la jornada, en el treball de menors i en la prevenció de riscos laborals. D'altra banda, es planteja una sanció de poc més de 90.000 euros a l'empresa que presta el control d'accés a la discoteca per tenir almenys 13 treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social i per no registrar la jornada i no tenir en compte la prevenció dels riscos laborals. De fet, en aquest cas s'ha avisat fins i tot a la Fiscalia perquè només tenia 3 dels 16 treballadors donats d'alta. Inspecció de Treball també planteja sancions a dues empreses més que s'encarregaven dels serveis d'accés i de vigilància i protecció de la discoteca per no complir tampoc amb les normatives. Aquestes propostes de sanció són el resultat d'unes actuacions fetes conjuntament amb els Mossos d'Esquadra a finals del mes de juliol.
La meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya estan en risc per la pujada de preu de l'energia. Ho constata un estudi de la patronal Pimec, que detalla que des del febrer les empreses han vist compromesa la seva activitat perquè els costos han augmentat fins a un 9%.
Segons xifres de la Pimec, això suposa posar 480.000 llocs de treball en risc. Per això el seu president, Antonio Cañete, demana una intervenció urgent del mercat energètic.
Es necessita d'una forma clara prendre decisions, primer coneixement i després prendre decisions per tal de que no n'hi hagi un patiment per part de les empreses, en aquest cas europees. I això ens porta a una qüestió que estem demanant, que és la intervenció urgent del mercat energètic.
L'estudi de la patronal també constata que un 30% d'empreses han reduït o aturat la producció durant els últims mesos derivat de l'increment del preu del gas.
Un bon exemple d'aquest increment de costos l'hem trobat als restaurants de Ripoll. Molts han hagut de pujar els preus dels menús per bregar amb la inflació. Mentrestant, la Federació de l'Hostaleria de la Comarca afronta amb incertesa i por la situació d'increment de costos. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
Molts restaurants de la comarca han hagut de modificar els seus preus per bregar amb la inflació dels productes dels supermercats i també per poder pagar les factures de la llum. Els hostalers comparteixen la por i la preocupació per la situació actual i per la previsió dels pròxims mesos. Parla Venceslau Forment, del bar-restaurant La Perla.
Pujar una miqueta el que puguem, que no perdem calés, i llavors haurem de fer un esforç de guanyar menys, com tothom.
La Federació de l'Hostaleria afronta amb total incertesa i sense cap protecció la situació actual de pujada de preus. Ho explica Fran Barroso, president d'Hostaleria de la comarca del Ripollès.
Lo que sí que podem fer és, mentre estem caiguent, mirar de tenir mesures perquè hi sigui, perquè és que si no hi sigui, acabó. Per tant, ens enfrontem a una incertesa brutal al sector.
Tot i que és una problemàtica en el punt de mira pels efectes negatius que té, la continuïtat de la guerra d'Ucraïna no està ajudant, ja que les matèries primeres i el transport d'aquestes cap al nostre país cada vegada surt més car.
I encara un apunt més en clau econòmica. El govern central estudia crear un impost temporal per a les grans fortunes.
Ho ha explicat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en declaracions als passadissos del Congrés. Montero ha dit que l'objectiu és demanar un esforç als que més tenen per protegir els serveis públics a les rendes de classe mitjana. L'horitzó temporal d'aplicació d'aquest tribut seria coincidint amb l'inici del 2023.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les entitats independentistes esperen recuperar la unitat d'acció de partits, govern i ciutadania en l'acte de celebració del 5è aniversari de l'1 d'octubre. Serà una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona en què intervindran la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el president de la Generalitat d'aleshores, Carles Puigdemont. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç han organitzat un acte a l'Arc de Triomf que vol ser transversal i unitari i un homenatge a la ciutadania que va fer possible l'1 d'octubre. El responsable de Relacions Institucionals del Consell de la República, Antoni Castellà, assegura que l'acte no és per dir com s'arriba a la independència, sinó per recordar que el referèndum va ser legal i que el sí continua vigent.
I això no ens compet en aquesta convocatòria, ni volem que formi part, en tot cas, de la reivindicació. Però sí que forma part de la reivindicació que l'1 d'octubre, això m'ho deixi col·loquialment, no va ser un happening, no va ser una manifestació, va ser un referèndum, i per tant els referèndums es poden canviar, però per canviar-los s'ha de canviar amb un altre referèndum.
L'escenari estarà enganxat a l'Arc de Triomf. En un lateral hi haurà les autoritats i en l'altre, cara a cara, les entitats. Al mig, la ciutadania. Intervindran l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'expresident, Carles Puigdemont. Han obert un web perquè les entitats s'hi puguin adherir i per descarregar cartells i difondre'ls.
Seguim encara en política. L'exregidor socialista que va destapar les presumptes irregularitats del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, insisteix que a la localitat hi ha una xarxa clientelar a on tot es confon. Així ho ha assegurat en una intervenció al Parlament on ha explicat els orígens del cas i també ha explicat haver viscut un infern per haver-lo destapat. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero, bon dia.
Bon dia. Qui va ser tinent d'alcalde d'Esports i Educació, Jaume Graells, ha donat aquest matí explicacions del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Recordem que Graells va denunciar fa un parell d'anys per possibles delictes de falsedat documental, blanqueig de capitals, malversació de fons públics dins del Consell. Graells ha relatat la pel·lícula dels fets i ha arribat a la comissió amb un dossier que ha explicat va portar en el seu moment a l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín.
S'han pres suficients mesures per protegir la institució? No se n'ha pres cap. I l'altre dia amb la compareixença de l'alcaldessa ho vàrem veure. És a dir, negar la realitat, tot és correcte, i la justícia determinarà, i quan la justícia determini, doncs aquí s'ha acabat, perquè és que això és legal. És que aquí no venim a determinar si és legal o és il·legal una actuació. Venim a determinar si políticament és admissible.
Jaume Graells ha tornat a denunciar la manca de transparència, el menysteniment i la soledat que ha sentit durant aquests mesos. Durant la comissió s'ha posat de relleu la necessitat de protegir els denunciants dels casos de corrupció política i de depurar responsabilitats.
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, ha presentat a les Borges Blanques un nou port ampel per a un ametller molt més tolerant amb la sequera i també més eficient en l'ús de l'aigua. Està adaptat als sòls mediterranis i és compatible amb les principals varietats d'ametlla. Amb un FM, Pili García.
El port ampel, fruit d'una investigació de l'IRTA, dona resposta a les noves necessitats agrícoles derivades de les noves formes de cultiu més intensives, amb més quantitat d'arbres a la finca i de la necessitat de fer un ús molt més eficient de l'aigua de rec. Xavier Miarnau és investigador especialista en ametller del programa de fructicultura de l'IRTA.
Al ser un port ampel de baix vigor, el que fem és obtenir arbres molt més petits, més compactes, tot el contrari del que teníem fins ara, que eren arbres grans. Ara anem una mica buscant el contrari, anem a buscar arbres més compactes, més petits, que la transformació de recursos sigui molt més eficient. I per això creiem que aquest peu és convenient per fer òptima aquesta transformació aigua en nutrients a nivell productiu i no de fusta.
El port ampel, anomenat Intensia, és un híbrid entre ametller i presseguer. La primera generació s'ha presentat per al cultiu de l'ametller per plantacions intensives i d'alta intensitat i properament es presentarà també per al cultiu del presseguer.
Repassem altres notícies destacades del dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona dos joves vinculats amb grups d'extrema dreta i que estan acusats de dues agressions amb l'agreujant de motivació ideològica i també d'un robatori amb violència.
Un dels fets va tenir lloc el 18 d'abril quan dues persones van agredir un noi al districte de Sant Andreu per motivacions ideològiques i li van provocar una fractura nasal i diverses contusions. Els implicats van fugir del lloc. Quatre dies després es va produir una segona agressió per part d'un grup de tres joves al districte de Sant Martí contra un noi que duia una dessuadora d'un club esportiu de signe contrari. En aquest cas, a més, li van robar el mòbil. S'investiga una tercera persona per aquests fets.
I la justícia absolt d'un delicte de frau fiscal l'empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell.
La Fiscalia i l'Agència Tributària li demanaven 2 anys i 9 mesos de presó per suposadament haver defraudat 230.000 euros de IRPF del 2012 a través d'una societat unipersonal dedicada a la intermediació i consultoria. El fiscal també demanava que pagués una multa de 300.000 euros i que perdés la possibilitat d'obtenir subvencions o incentius fiscals durant 3 anys, així com que tampoc pogués presentar-se a les eleccions durant el temps de condemna.
I és moment per la cultura, que avui arriba carregada. Demà arrenca a Barcelona la Mercè Arts de Carrer, un festival amb 335 funcions repartides per 7 espais de la ciutat i amb 131 companyies i artistes nacionals i internacionals. És el cas de Brodes Bros, Hildor Llach o bé Kine Circus. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El MAC ofereix dansa, teatre, circ i cultura urbana amb espectacles de tota mida, amb propostes innovadores i nous formats tecnològics. Ho fa en 7 espais: el Parc de la Ciutadella, el de la Trinitat i el de Joan Miró, el Castell de Montjuïc, l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, el Palauet Albéniz i, per primera vegada, el Parc de l'Aqueducte a Ciutat Meridiana. La directora artística del Mercè Arts de Carrer, Marta Almirall, ha destacat la dimensió del festival.
Un festival que aplega més de 100 companyies nacionals i internacionals, amb un any molt especial que recuperem la normalitat i que, a més, amb un programa només nacional, sinó també internacional.
Així, per exemple, la Ciutadella serà l'espai de la dansa, el Castell de Montjuïc tornarà a acollir el circ, el Parc de la Trinitat els espectacles d'humor i el de Joan Miró la festa serà per als més menuts. Tot plegat des d'aquest divendres fins dilluns.
No ens movem de Barcelona, ja que les obres de la Sagrada Família estan en la recta final i se centren ara en l'aixecament de les 6 torres centrals. A finals d'any s'espera culminar 2 torres, les dels evangelistes Marc i Lluc.
La Junta Constructora del Temple ha anunciat que esperen tancar l'any amb prop de 3 milions i mig de visitants i ingressos de 87 milions d'euros. De cara a l'any que ve esperen recuperar les xifres del 2019 i superar els 102 milions d'euros amb 4 milions de visitants. S'espera acabar la construcció al 2026. La Basílica ha presentat les escultures del lleó i el bou que coronaran les torres de Marc i Lluc i que s'exposaran al públic que participi de les jornades de portes obertes justament aquest cap de setmana.
I marxem ara cap a Figueres, a l'Alt Empordà, que oferirà 2 visites guiades a la casa natal de Salvador Dalí. D'aquesta manera, l'Ajuntament de la localitat vol donar a conèixer el patrimoni d'alinear tant a la ciutat com a augmentar l'oferta cultural de la capital empordanesa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Figueres ofereix 2 visites guiades gratuïtes a la casa de la família Dalí. Aquesta és una prova pilot que vol mostrar l'edifici, però també explicar la casa on va viure la família del geni del surrealisme i on el pintor va viure durant la seva adolescència. Es tracta d'un edifici patrimonial que es conserva com a l'època en la que hi va viure Salvador Dalí. Alfons Martínez és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres.
Per poder mostrar, doncs, per una banda, el patrimoni de l'edifici, un edifici modernista, dissenyat per l'arquitecte Josep Patemar, i de l'altra banda poder visitar el que havien estat les estances de la família Dalí en el segon pis.
Les visites seran el 22 d'octubre i el 19 de novembre a les 5 de la tarda i, tot i que són gratuïtes, cal fer reserva prèvia, ja que les places són limitades. Els interessats es poden dirigir a l'Oficina de Turisme de Figueres.
I arriba el moment per a la informació esportiva, que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que la selecció catalana femenina jugarà davant Venezuela, un dels 2 partits amistosos que programarà en les properes dates. Ho ha anunciat avui el president de la Federació Catalana, Joan Soteras. El partit, que ja està tancat, és un amistós que es disputarà durant la primera quinzena de novembre davant la selecció de Venezuela. Escoltem Soteras.
Ja podem dir que jugarem contra Venezuela femení. Crec que és una bona selecció.
Crec que hem fet esforços des de la casa, doncs, per tenir una selecció adient al potencial que tenim Catalunya. Espero i desitjo que tinguem jugadores de nivell, sempre i quan, doncs, ens ho permeti la nostra estimada selecció espanyola. De totes formes, crec que en l'absoluta tenim molt bones jugadores, i molt bones i molta quantitat de jugadores.
I en vol avui al Palau Blaugrana es viurà la reedició de la final de la Champions masculina de la darrera temporada. A partir de 3:45 del vespre i en la segona jornada de la fase de grups, el Barça rebrà el Kielce polonès. Els dos equips s'han estrenat aquesta temporada amb victòria a Europa i avui l'espectacle, tenint en compte el gran potencial a la pista, està garantit. Carlos Ortega és el tècnic del Barça.
Bueno, para empezar, yo creo que es uno de los mejores partidos que se puede ver. Un Kielce todavía con mejor plantilla la temporada pasada, que intenta jugar más rápido. Yo creo que en ese sentido son dos equipos muy parecidos. El último equipo que nos ha ganado el Palau y sin duda dos puntos muy importantes para las primeras posiciones en la fase de grupos, ¿no?
I a la Pedrera de Barcelona avui s'ha presentat l'obstacle guanyador del concurs Un salt per la ciutat, que consisteix en dissenyar un obstacle per a un concurs de salts d'hípica, el més prestigiós de l'àmbit mundial, el CSIO de Barcelona. Enguany l'obstacle premiat és la rosa i el llibre. Marxem al centre de la capital catalana. Joan Barberà, bon dia.
Bon dia, Edu. Barcelona tornarà a ser la capital mundial d'hípica amb la celebració del prestigiós concurs de salts internacionals al polo, amb la gran final mundial de la Nations Cup, la cita del 29 de setembre al 2 d'octubre. En joc, una plaça pels Jocs Olímpics de París 2024. Escoltem David Escudé, diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona.
Portem esdeveniments nous internacionals i d'altres que jo crec que tenen el mateix o més valor, que és cuidar, treballar al costat de clubs com el Real Club de Polo de Barcelona amb aquest torneig, que és un torneig dels més prestigiosos, per no dir el més prestigiós del món en l'àmbit de la hípica. O sigui que un altre gran esdeveniment a la ciutat i a la província de Barcelona.
Avui a la Pedrera, lloc emblemàtic de la capital catalana, s'ha presentat un dels grans obstacles del CIO Barcelona 2022, la rosa i el llibre.
I en hoquei sobre patins, aquest diumenge a les televisions locals i a la plataforma Xala es veurà el partit de la quarta jornada de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada Rigat i el Finques Prats Lleida a partir de les 4 de la tarda. Al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb el capità de l'equip de la noia, Roger Bars. Bars no creu que la mala arrencada de temporada de Lleida els hi posi el partit més fàcil.
La lliga té gent molt experimentada, gent molt professional i gent molt bona, i crec que no té res a veure. Ells són un equip que tenen suficient experiència perquè això no es noti, i bueno, nosaltres intentarem imposar el nostre joc, intentarem sobretot que competir i que, com sempre diem, que els partits de les Comes hagin de patir molt, hagin de suar molt per guanyar-nos.
I el Pavelló Municipal d'Esports de Santa Perpètua de la Muda acollirà les semifinals de la Lliga Catalana Femenina i Masculina d'Hockey sobre Patins. La localitat vallesana ja va ser la seu de la final a 4 de la competició femenina la temporada passada, i enguany repetirà afegint-hi el desenllaç de la competició masculina. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Vestis d'estiu i de dubtes, nus al sol d'un matí.
Moritzen secrets abruptes, sóc un vis que el teu encís.
Et festeja cos estès mentre la mar ens colpeja. Tu et pintes els ulls de cel, jo com ho que a la tempesta. Ara ja sí ens desvellem, sense roba ni vergonya a Barcelona. Serà l'estil, com digui Ric, el món s'afona. Que el món s'afona i tu i jo ens enamorem. La cos mort d'una abraçada,
Setembre vol ser futur.
Però en esta matinada el demà no és benvingut.
Sense urgència ni horitzons, sense cuirasses ni abrics. No ens fem presoners dels boig que ja parlarà el camí.
Ai, així ens desveiem. Sense roba ni vergonya, Barcelona. Serà el destí, com digui Eric, que el món s'enfona. El món s'enfona i tu i jo ens enamorem.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir de demà divendres i fins dilluns viurem un episodi de pluges generals i que poden ser especialment fortes la nit de divendres a dissabte a la costa central. Per aquest motiu i tenint en compte els últims precedents, demana a la població que segueixi totes les recomanacions per minimitzar les possibles afectacions alhora que reitera la seva aposta per millorar les previsions. La previsió de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, és que no se superin els 70 litres per metre quadrat.
La nit de divendres, matinada de dissabte. En tot cas, afectaria només la zona del litoral central i la zona del nord-est. Serien fenòmens molt locals i en tot cas, durant tot l'episodi, difícilment superarem al voltant dels 70 litres per metre quadrat.
El Servei Meteorològic preveu modernitzar els 4 radars i també la xarxa de detecció de llamps per poder anticipar amb més temps els episodis.